Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Oriol García Quera és un dels il·lustradors catalans més reconeguts i tota una referència de rigor i qualitat en la novel·la gràfica històrica. Amb l'objectiu de popularitzar la història del país, ha estat autor d'obres dedicades al 1714, al Corpus de Sang o a Pompeu Fabra, i ha portat el seu treball a l'exposició permanent del Museu d'Història de Catalunya. És col·laborador de la revista Sapiens i des del 2015 ha creat còmics dedicats a Olèrdola dins la col·lecció Tras del Temps de l'editorial Dalmau. Aquesta setmana justament es presenta el cinquè d'aquests còmics ambientats a Olèrdola, que porta per títol Cartago Vetus, la ciutat perduda. Per saber-ne els detalls, anem a Canal 20, a Olèrdola, amb Raimon de Cara.
Estem a les portes de tota una novetat. Es presenta aquesta mateixa setmana, hi ha dos actes de presentació convocats, el que és ja el cinquè còmic, novel·la il·lustrada, dedicat a la història d'Olèrdola, a càrrec de l'autor, l'Oriol García Quera. Què tal? El podem tenir aquí amb nosaltres perquè ens ho pugui explicar. Oriol, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon.
El cinquè còmic, Cartago Vetus, la ciutat perduda.
Sí, a veure si la trobem, no?
Ens expliques una mica de què va, què trobarem en aquest còmic?
Mira, després de fer quatre títols em va semblar que era propi fer una mica un homenatge als arqueòlegs, no? Que són aquesta gent que ens dona tanta informació per poder reconstruir la història. I llavors aquesta vegada el protagonista de la història no és un personatge, sinó que són les pedres, és Cartago Vetus.
Mm. És un mite, Cartago Vetus. A través de la feina dels arqueòlegs, una mica també pot resseguir el que va ser una recerca que al final es va descartar perquè es veia com a mitològic, no? És així aquest el context?
A veure, Cartago Vetus és el nom que un geògraf egipci, en la seva geografia, en els seus llibres que va publicar, Claudi Ptolomeu, anomena aquesta ciutat i n'anomena d'altres. Moltes de les altres que anomena després s'han trobat. Cartago Vetus, doncs encara hi ha polèmica sobre si s'ha trobat, no s'ha trobat, o és o no és. No? Mm. Però el que està clar és que durant molt temps Olèrdola va ser Cartago Vetus.
Mm. Oriol García Quera és una referència en el que és la novel·la il·lustrada de caràcter històric en el nostre país, col·laborador de moltes publicacions, i Olèrdola doncs, ha fet abans Terra de Frontera. El 2015 el vas editar, la figura de Mir Geribert, i després va saltar a una altra època, els sassetans, carlins, bruixes, i en cadascuna d'aquestes publicacions molt documentat, sempre.
Sí, i procurar anar canviant de... Sí, hem fet antiga, medieval, moderna, no? Molt de les bruixes, el dels carlins ja era segle XIX, llavors anar saltant d'època també perquè la gent d'Olèrdola pugui anar coneixent una mica què passava al seu municipi en diferents moments. No? En aquest cas és una mica especial perquè dins del Cartago Vetus hi ha un parell de salts en el temps i llavors no només hi ha una època, sinó que n'hi ha tres. Mm-hmm. Pel mateix preu n'hi ha tres.
I també un dels atractius que tenen els veïns i veïnes d'Olèrdola és poder identificar paisatges del seu entorn, perquè són molt reconeixibles.
Sí, anar veient com es transforma el territori, i fins i tot el nom d'Olèrdola, que també va variant al llarg dels segles, no? I procuro sempre reproduir, vull dir, no és un error que surti de manera diferent, sinó que és que a vegades s'ha anomenat Èrdola o Èrdol o de maneres diferents, no? Sí, procurem cuidar els detalls i sempre hi ha una revisió d'algun historiador, d'arqueòlegs, que es fixen en tots els detallets perquè estigui tot correcte.
Sempre cada volum va acompanyat d'un estudi introductori també que permet ampliar coses que planteges també en la publicació.
Sí, a mi m'agrada ser sintètic, són unes introduccions històriques bastant que es llegeixen fàcil, no són gaire llargues, i després també em permeten a mi descarregar que els personatges no hagin d'anar donant informació històrica en els seus diàlegs, que és una cosa que sempre queda molt forçada. Mm.
Com prepara Oriol García, que era un treball d'aquest tipus? De quina manera t'hi poses i com escolls el tema?
Mira, el d'escollir el tema depèn molt. A vegades és amb una conversa, de vegades és mirant un museu, de vegades és llegint, que penso amb aquest tema té interès, no? I la manera de treballar és bastant disciplinada, vull dir, sembla que els artistes o això, la gent que fa creació, haguem de ser uns bohemis, però el còmic, si no ets disciplinat, no acabes una obra com aquesta, no? Perquè primer has de fer el guió, que és com fer una obra de teatre o un guió de cinema, després has de buscar tota la informació necessària o has de fer totes les lectures per poder escriure aquest guió i que sigui versemblant. Després comences a dibuixar els personatges, el llapis, i després hi poses doncs, la tinta i el color. També procuro doncs, que, amb els colors, que el color sigui narratiu, que el color ambienti i que ens informi de que estem canviant d'escena o quina època de l'any és. I tot això és molt entretingut. I després ja entra la fase final, que ja quan és la fase d'edició.
Tenen aquest arrelament a la història local, al nostre municipi, a la comarca del Penedès, però també projecció des de lo local a lo universal, perquè, per exemple, Bruixes ha estat editat en francès.
Sí, home, perquè al final els temes locals són igual d'interessants a tot arreu, no? Vull dir que, per, no sé, una història, què et diré jo ara, l'Astèrix i l'Obèlix també és una història local, no? Però també és interessant per tothom, no? Llavors, no, és molt interessant. I a més, en aquest cas, jo vaig començar això pensant en els arqueòlegs, i és veritat que després surten moltes coses, molts temes transversals, no? I al final estàs parlant una miqueta també de la història del coneixement, no? Com els humans hem anat, diguem, adquirint el coneixement sobre el nostre passat a base d'anar-lo doncs, visitant, investigant i comparant, no? I això, doncs, aquí hi ha escenes del segle XVIII, del segle XIX i del segle XX, i en els tres casos la gent es belluga també, busca coses diferents, no? I té uns coneixements diferents, no? El coneixement previ també et condiciona, no? I, bueno, és molt interessant tot això. I això pot interessar aquí i a tot arreu.
És una iniciativa de l'Ajuntament d'Olèrdola que participa en el finançament d'aquesta edició i que és editat per del Mau Editor. Vaja, una col·laboració la cinquena vegada, si es fa, és perquè aquí tothom s'hi sent còmode, també l'autor.
Home, jo m'hi sento molt còmode perquè em permet treballar... Tinc temps, o sigui, no em posen presses, tinc temps per fer-ho, és molt entretingut, el producte que surt és de primera qualitat. I llavors, fins ara, doncs, sí, per mi ha estat un luxe poder-ho fer. I penso que, home, un cinquè número ja és una col·lecció, vaja, jo no crec que hi hagi gaires municipis a Catalunya que tinguin una cosa que es pugui comparar amb aquesta.
Amb la finalitat, entenem, pedagògica, d'atraure el coneixement de la història a través d'un element que pot resultar atractiu pels joves, com és una novel·la gràfica, no? S'està aconseguint, a través del còmic es pot captar l'interès dels i les joves per la història?
Jo penso que sí, si li poses el component aquest que intentem posar a cada títol, el component d'aventura, no? Que hi hagi una trama que t'enganxi, no? Que hi hagi una incògnita, que tinguis ganes de passar la pàgina perquè hi ha una informació que encara no t'han donat, no? O hi ha un personatge que vol saber què li passa, o si recupera el ruc, no? O el Cosmet dels Carlins, no? Ho aconseguirà, no ho aconseguirà, no? Si hi ha aquest component, diguem, de trama, diguem, una mica de ficció i d'aventura, jo penso que és molt fàcil entrar a la història, no?
S'ubica a Olèrdola, el context és Olèrdola. Podem dir amb precisió que on se situa la trama? En quins indrets del municipi? Hi ha recollides doncs, aquests dibuixos de l'Oriol García, que era a Cartago Betus. Què hi trobarem?
No, aquesta vegada el protagonisme és totalment pel jaciment.
El jaciment.
Sí. El turó del castell i el jaciment. O sigui, aquí, llavors, la gràcia és que aquest espai el visiten tres grups de persones al llarg de tres segles diferents, no? I llavors és veure la transformació del propi jaciment, però també a vegades les mateixes pedres, com les interpreten aquests diferents grups de gent, no?
El que comentaves al principi també és un homenatge, un reconeixement a la feina dels arqueòlegs.
Totalment. I a més, una de les coses que es veu també és que durant molts segles els arqueòlegs han estat no professionals. Vull dir que ara tenim gent que es dedica a això de manera professional, però el coneixement moltes vegades ha estat en mans de gent aficionada i que hi dedicava les estones doncs, de cap de setmana.
I perquè es puguem fer idea de l'envergadura del projecte, hem de dir que l'acte de presentació d'aquest dimecres, dia 13, a Barcelona s'ha convocat el propi estudi, Institut d'Estudis Catalans, que li dona cobertura, no? La presentació és una manera de recolzar aquest projecte.
Sí, a més, a la tercera història, que són les excavacions que va fer el Matías Pallarès el 1921, ell anava en nom de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que té tot el sentit que ho fem a casa seva, no? Uh-huh. I sí, sí, això, l'Institut s'ha implicat i a mi em fa molta il·lusió. I la presentació la farà l'Albert Velasco, que també en sap molt d'història de l'art i que segur que serà molt interessant.
Aquest dimecres, a partir de la tarda, si no anem errat, a les 7 de la tarda, i després hi ha una presentació el dissabte a les 12 al Conjunt Monumental d'Olèrdola.
Sí, sí, no parem. Al migdia, el dissabte, a Olèrdola, i si sí, el dimecres tenim un historiador de l'art, dissabte tindrem una arqueòloga, la Núria Molís, que és la directora del jaciment d'Olèrdola, de l'arqueològic, que també segur que ens instruirà i aprendrem moltes coses.
Manuel García, que era, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquest cinquè volum de còmic dedicat a Olèrdola, Cartago Betus, que es presenta aquesta setmana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I ara conversem amb l'Anna Grau, que és la directora editorial, l'editora d'aquesta col·lecció Tras el Temps, que, del qual en forma part aquest còmic d'Olèrdola. Què tal? Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, l'Oriol, no? Quina trajectòria vinculada a Olèrdola.
Doncs sí, l'Oriol i jo fa molts anys que ens coneixem. Vam començar editant còmics històrics, precisament, i fa molts anys que ho estem fent ja. Però els còmics aquests d'Olèrdola, la veritat és que els estem disfrutant molt perquè ens permet tenir tot aquest comentari, aquest viure el jaciment que ens ha explicat l'Oriol.
I en un context de cultura audiovisual, d'immediatesa, editar un còmic amb aquesta voluntat pedagògica que comentàvem amb l'Oriol García, que era, és una temeritat, una militància?
No, la veritat és que no és només una temeritat i una militància, és creure en que l'ensenyament, si tu el planteges d'una manera agradable, segur que té més bons resultats, i nosaltres hi creiem.
Mm-hmm. I de la mà de l'Oriol García, que era tota una garantia.
És una garantia i, a més, t'ho fa molt fàcil, perquè l'Oriol, de sempre, és molt rigorós. El fet de ser especialista ja en dibuix històric fa que es documenti moltíssim. La seva feina, gairebé, jo diria que el guió el fa amb... és el que li ocupa menys temps. El que li porta més feina és la documentació i després el dibuix.
Ens consta que és un material, aquests còmics que s'han editat de la història d'Olèrdola, aquestes diferents etapes, que està sent utilitzat en instituts. De quina manera l'editorial o la direcció editorial pot contribuir en fer arribar aquest material als centres d'estudi?
L'editorial el que fa és donar a conèixer que aquest material existeix, que a vegades costa molt arribar al professorat, fer-lo saber que aquest material existeix. I amb aquest objectiu ens hem posat en contacte a través del correu electrònic amb molts centres, amb els departaments d'història i amb els departaments de llengua. I el que ens estem plantejant és de si pot haver-hi un aprofitament una mica més pautat per algun professor que digui: a mi el món del còmic em queda més lluny, no sabria com treballar-lo. Doncs sempre poden demanar el Consell de l'Editorial, i l'Oriol el que també fa és fer sessions en els instituts on treballen el còmic, que són unes sessions molt celebrades a tot arreu on les ha fetes, perquè hi té molta gràcia.
I a nivell local ens agrada subratllar que Olèrdola és el bressol del Penedès, que té una muralla espectacular, de les més ben conservades d'època romana al conjunt del país, però des d'una perspectiva més de país, mirant la trajectòria, en aquest cas recollida en els còmics, és així? Hi ha aquesta potència, aquesta projecció d'àmbit nacional d'Olèrdola? Com ho veieu des de l'editorial o des de la direcció editorial?
Jo sempre comento amb amics, amb gent que conec, que han de venir a Olèrdola. Perquè realment és dels llocs on te n'adones més del pas de la història. A part de que és un lloc que està molt ben conservat, molt ben treballat, i la veritat és que tothom que m'ha fet cas, tothom m'ha acabat dient: sí, sí, tenies raó, s'ha d'anar a Olèrdola.
Comentava abans de l'Oriol García que era una excepcionalitat que un municipi disposés de fins a 5 còmics. Això també vol dir que també la història del municipi dona per aquest material, per produir-lo.
La història del municipi dona, el jaciment dona, i a més, doncs, també és una altra de les coses que sempre destaquem en les presentacions, que l'Ajuntament d'Olèrdola és un ajuntament que aposta per la cultura. I això és molt d'agrair en aquest país, vaja, és una agulla en un paller que hauria de prendre exemple a molts ajuntaments.
Doncs deixem aquest missatge. Gràcies per atendre'ns, Anna Grau, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I també volem recollir al voltant d'aquesta presentació de Cartago Vetus, la ciutat perduda, d'Oriol García, que era l'opinió de la institució que encarrega aquest material, en aquest cas l'Ajuntament d'Olèrdola, i ho fem conversant amb la tècnica de cultura de l'Ajuntament, la Míriam Molinari. Què tal, Míriam? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cinquena vegada, cinquè còmic, el que comentàvem, a més perquè la relació ha estat profitosa, l'Ajuntament hi creu i creu convenient doncs, poder tornar a editar un altre còmic amb Oriol García, que era...
Sí, com sempre la voluntat de l'Ajuntament d'Olèrdola és conèixer, donar a conèixer el patrimoni que tenim, explotar-lo de la millor manera possible des de vessants turístiques, des de vessants, doncs, com és en aquest cas, cultural, no? I que combini doncs, diferents elements que fan que això sigui un producte de qualitat i que, per tant, tingui un èxit assegurat. I és en aquest sentit en el que hem treballat en aquests cinc títols, doncs, per acostar Olèrdola no només a la gent del municipi, sinó més enllà d'aquí i fer-ho amb un producte de qualitat que tu puguis garantir doncs, que realment allò que estàs oferint i allò que vens doncs val la pena.
L'Ajuntament aporta els diners, la quantitat econòmica necessària doncs, perquè es pugui treballar amb aquesta tranquil·litat que comentava l'autor i també després per poder editar una quantitat que permet a l'Ajuntament distribuir bé el còmic, entenem. De quina manera es distribuirà aquí en clau local aquest còmic?
Doncs més enllà doncs, d'això de la seva pròpia distribució a llibreries, biblioteques, centres de documentació, on convingui, l'Ajuntament el que fa és aquest lliurament no? doncs al veïnat del municipi perquè puguin conèixer de primera mà, ja que és una cosa que és una iniciativa de l'Ajuntament i que, per tant, com a ciutadà d'Olèrdola hi ha participat directe o indirectament. No? Per tant, en el mateix dia de la presentació que fem aquí al municipi al conjunt monumental d'Olèrdola, lliurarem els exemplars a tots els assistents, i aquesta és la voluntat, és a dir, que no podem dir que a totes les cases n'hi hagi un, però sí que quedi força repartit a dins del municipi també, doncs, gentilesa de l'Ajuntament, podríem dir.
Sí que hi ha hagut un primer contacte amb la mateixa alcaldessa, des de la tècnica de cultura també hi ha hagut l'oportunitat de veure en primícia el material. Què us ha semblat, el còmic?
Home, és un títol molt complet, com tots els altres ho ha sigut. A mi, més enllà de la història, de la trama, m'agrada molt que sigui doncs, dels títols d'aquest i de tots els altres que hem editat, no? Bueno, que hem treballat junts. M'agrada molt la part prèvia de presentació, la de situació, després també en alguns hi ha glossaris, bibliografia, informació que ajuda a situar l'època, que ajuda a entendre-ho, i a mi és un dels elements que a mi m'agrada molt del traç del temps, que això, que situï cronològicament, que ho situï fins i tot, no? Recordo el Terra de Frontera, on situa Olèrdola en el segle X, segle XI, i a mi és una part que m'agrada molt, perquè a més sé que científicament és molt rigorós, i que és això, que a través d'una història que t'enganxa, d'una trama de personatges, no? d'intrigues i d'aventures, a més puguis anar més enllà d'aquest contingut i entendre què passava a aquella època, en aquest territori. A mi, per mi té un punt més que les altres, diguéssim.
En el procés creatiu, però també en el que és la tramitació administrativa d'un ajuntament, sempre es treballa a l'avançada. Si avui es pot anunciar la presentació d'aquest volum és perquè fa molts mesos que s'ha treballat. No sé si ara estem en disposició d'anunciar que hi haurà un altre volum o s'està treballant en un nou còmic amb Oriol García que era dedicat a Olèrdola.
De moment no hi ha aquesta intenció. El que sí que de cara al 2024, per tal de treballar i que aquests exemplars que tenim nosaltres en propietat i que els títols es difonguin, doncs la voluntat és crear un material que pugui acompanyar a docents per tal doncs, de treballar aquests còmics. No sé si aquest en concret o un de genèric, però sí que hi ha la iniciativa doncs, de poder crear materials didàctics pedagògics que acostin aquests títols al sector docent i que, per tant, els puguin incorporar doncs, en horari lectiu, en el seu treball amb l'alumnat. Aquesta és la voluntat i l'activitat la, no, més immediata que farem lligat en aquest projecte.
Pensada en aquesta activitat en el conjunt del país, no només les escoles d'Olèrdola?
Sí, exacte. No només ho situarem aquí, primer perquè al municipi només tenim escoles de primària i sí que són continguts doncs, que es treballen a secundària. Per tant, sí que la voluntat és que sigui com el màxim territori possible, de lo local o lo internacional, no?
Per comprovar la qualitat d'aquesta cinquena publicació dedicada a Olèrdola, el que comentàvem, la presentació aquest dimecres a Barcelona, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, a les 7 de la tarda, i el dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, al Museu d'Arqueologia, a la seva seu d'Olèrdola, aquí al Conjunt Monumental. Gràcies per també comentar-ho, Míriam, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Són els Rolling Stones, no amb un clàssic, sinó amb una de les cançons del seu darrer àlbum, acompanyats per Lady Gaga, que canten aquest Sweet Sounds of Heaven. Sweet sounds of heaven. Falling down to this earth.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aprova per unanimitat les bases genèriques de subvencions. El ple de l'Ajuntament aprovava aquest dimarts al vespre les bases genèriques reguladores de les subvencions municipals en les àrees de cultura, esports i serveis socials. L'alcaldessa Fina Mascaró resumia que una de les modificacions de transparència és que ara l'oposició passava a tenir veu i vot en la decisió de l'atorgament de subvencions, que quan fins ara només tenia veu. La redacció de les bases és més clara i en l'apartat d'ítems que es puntuaran es recullen propostes de les entitats, va afegir l'alcaldessa. Un cop aprovades les bases estratègiques del mandat i ara aquestes bases genèriques, el govern va precisar que aprovaran les bases específiques on es detallaran com es puntuarien de manera concreta els projectes que presentin les entitats. Sant Sadurní recuperarà la festa de cap d'any al pavelló de l'Ateneu. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb l'empresa Xaloc Events per l'organització d'una festa de cap d'any al pavelló de l'Ateneu el proper 31 de desembre. Serà una activitat adreçada a persones a partir dels 16 anys amb entrada de pagament. Les portes del pavelló s'obriran a partir de 12:45 i fins a les 6 de la matinada. S'habilitarà una zona exterior, hi haurà barra i d'altres serveis complementaris de guarda-roba o food trucks, entre d'altres. La festa comptarà amb servei de vigilància i l'Ajuntament, en coordinació amb els cossos de policia local i Mossos d'Esquadra, habilitarà un dispositiu especial de seguretat per tal que l'esdeveniment se celebri en les millors condicions i garanties. En el marc de la campanya de Nadal, l'Espai Jove a la Nau de Vilafranca acull una exposició joc per conscienciar la població envers el consum i altres aspectes com el malbaratament o la sostenibilitat. També orienta els visitants en aspectes com els drets del consumidor i en com reaccionar en situacions de frau o a l'hora de reclamar un tiquet o una factura. Finalment, també fa reflexionar sobre si és millor comprar o arreglar en algunes ocasions. L'exposició també vol potenciar el consum local i de proximitat. Tot plegat ho fa mitjançant un joc interactiu, pel qual s'ha d'utilitzar un dispositiu mòbil. La mostra és oberta a tots els públics fins al pròxim 20 de desembre, però especialment està destinada a joves. És per això que el passat 24 de novembre es va organitzar un taller joc obert a nois i noies i també s'estan organitzant visites destinades a alumnes de tercer i quart d'ESO. L'Arbós organitza la cinquena Sant Silvestre Solidària Cap Infant Sense Joguines. La cursa caminada tindrà lloc el dissabte 30 de desembre a les 5 de la tarda. L'Arbós organitza per cinquena vegada la cursa i es tracta d'una cursa competitiva i caminada solidària de 5 quilòmetres. Tant la sortida com l'arribada serà al poliesportiu municipal de l'Arbós, a la plaça Catalunya. El circuit de la cursa d'aquesta edició serà de nova creació. Enguany es realitzarà per primera vegada curses infantils per nens i nenes de 3 a 11 anys, per tal d'oferir la possibilitat de participar fins i tot als més petits de la casa. Les inscripcions ja estan obertes online a l'enllaç athleticevents.net/cursa/Sant Silvestre Solidària de l'Arbós. Els preus de participació són de 12 euros per la caminada i 15 per la cursa de 5 quilòmetres. Es reservaran 20 dorsals per al mateix dia de la cursa a un preu de 13, la participació en la caminada, i 16 en la cursa. Els preus de les curses infantils serà de 6 euros amb samarreta tècnica normal. 2 euros de cada inscripció es destinen de forma solidària a comprar joguines pels nens i nenes més desfavorits del municipi. Aquesta cursa i caminada és organitzada per l'Ajuntament de l'Arbós.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara passen 5 minuts de 11:15. Avui, de la mà de l'Incavi, parlem dels vins catalans d'aquesta manera.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Acabem d'escoltar la falca publicitària de ràdio de la campanya de promoció institucional del vi català que s'ha presentat fa pocs dies i que ja corre pels mitjans de comunicació i també a peu de carrer. Potser l'heu sentida, potser l'heu vista a la tele. És una campanya de promoció 360 graus, mai vista fins ara, així la presenten des de l'Incavi, i avui us ho expliquem amb la responsable de comunicació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, la Laia González Potrony, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Laia, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Quan parleu de campanya 360 graus i de mai vista, què voleu dir exactament?
Doncs ens referim a que certament és així, vull dir que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb l'Incavi, amb nosaltres, hem estrenat una campanya de promoció del vi català la més ambiciosa fins al moment. És una campanya que compta amb un pressupost alt, de 500.000 euros. I...
mig milió d'euros.
Sí.
Són molts diners.
Són molts diners, és una aposta inèdita. I amb un objectiu molt clar, que és augmentar la notorietat i la desitjabilitat, com ens agrada dir, dels vins elaborats amb denominació d'origen a Catalunya. També és inèdita, o ens agrada remarcar una cosa, que és que neix del consens amb les 11 denominacions d'origen. I llavors s'ha fet tot un treball previ per anar de la mà amb elles i veure quins atributs té el vi català i quins paisatges poden traslladar-nos aquests atributs i que el consumidor final ho vegi, no? I així, doncs, fer créixer la idea certa de que el vi català té una qualitat molt alta.
Deies que va de la mà de les 11 DOs i que vol incrementar aquest desig, aquestes ganes de vi català. Per què? Potser heu detectat que encara, a hores d'ara, el vi català, el vi d'aquestes 11 denominacions d'orígens, no és prou valorat, no es té prou en compte?
Malauradament, una mica és així. És com acostuma a passar en molts altres sectors, no? Que les coses que fem a Catalunya, no? Ens fem una mica petits, no? El català, una miqueta... No vull generalitzar, però una mica ens passa, no?
És allò de que ningú es profeta a casa
això
seva,
mateix.
No? Potser excepte els francesos.
Exactament.
Serien l'excepció de la regla.
I tant, tal qual. Llavors, doncs, ens passa que el vi català és conegut i molt reconegut arreu. I no ho dic jo només, per exemple, va haver la gala dels Michelin fa poquet i el vi català estava allà present, no? I dius, ostres, no és casualitat. No ho diuen perquè no, ho diuen perquè realment hi ha una qualitat molt alta. Actualment el vi a Catalunya, o sigui, és una qualitat molt alta. I als catalans ens costa una mica més de creure'ns-ho. Tenim més de 750 cellers... justament demà, que això a veure si després ho tractem una miqueta, lliurem les noves distincions dels vins de finca qualificada. Per qui no ho sàpiga, és la màxima distinció qualitativa dels vins catalans atorgada pel govern de la Generalitat i a petició nostra, no? Llavors, bueno, el vi català, ja tenim més de 750 cellers, 8.500 viticultors, que a més d'elaborar tot aquest ventall de vins que destaquen per la seva qualitat, són garantia d'arrelament de la població, i això és un spot o una campanya que volia remarcar això, no?
Encara acusem Riojitis i Riveritis?
Sí, i sense criticar-ho molt, és que ens porten un avantatge de molt de temps, que s'hi van posar a treballar en la mateixa línia que potser estem nosaltres treballant des de fa uns anys, no? Llavors, ens porten avantatge, i la gent d'aquí, doncs, quan ha d'anar amb algun... lloc i cada bé, a vegades pensa, mira, porto un Rioja i això m'ho asseguro. Clar, aquest xip, hi ha molta gent que no, això és generalitzar i evidentment no parlem de tothom, no? Però volem anar al consumidor de vi que té dubtes a vegades i que diu, ostres, jo no sé si el vi català quedaré tan bé o estarà tan bo o... Pues no, escolta, és de molta qualitat i molt arrelat al territori, no? I això no és que vulguem beure vi català només perquè és català, sinó perquè s'ho val.
Parlaves del consumidor final i on també hi ha feina a fer és a la restauració, en aquestes cartes de vins, que a banda dels Riojas i dels Riberes també hi puguem trobar una àmplia representació d'aquestes 11 DOs catalanes.
Aquesta és una altra feina, i és una feina que també farem des d'aquesta campanya. Per això parlem de 360 graus, no? Perquè volem arribar al consumidor final, i maneres d'arribar al consumidor final és una primera pota, ha sigut aquest spot, però després també volem fer accions amb la restauració, amb els punts de venda, perquè realment, clar, si tu vas a comprar vi català i et trobes que no el trobes tot, o no trobes tota l'àmplia carta que voldries, o els restaurants, no? Costa molt trobar un restaurant amb una àmplia carta de vins catalans, doncs tot això hem de millorar-ho, no? Perquè el consumidor pugui tenir-ho a l'abast.
Deies alguna xifra? Explica'ns una mica, fes-nos la radiografia amb xifres de la presència de la fortalesa d'aquest sector del vi a Catalunya.
Doncs a banda de xifres quantitatives, no? 750 cellers, 8.500 viticultors i viticultores, hi ha una dada que m'agrada molt remarcar, i és que més de la meitat dels municipis de Catalunya hi ha vinya. Llavors tothom té una denominació d'origen a 10 minuts de casa. I això, ostres, és preciós només de dir-ho, jo trobo. I que la gent ho conegui, no? Perquè costa molt, no? Conèixer les 11 denominacions no és fàcil per a algú que no està dedicat al món del vi. Ostres, quantes denominacions, no?
Si ara te'n fan dir, millor una, dos, tres, quatre,
si ara fem un concurs, si ara fem un concurs, costaria, ojo, que millor costaria una miqueta. Doncs passa això, no? Que la tens molt a prop, amb cellers molt oberts, ara cada vegada més, al consumidor final. I després, l'aposta pel cultiu ecològic. Els elaboradors i viticultors tenen una actitud proactiva en la lluita contra el canvi climàtic. Avui dia, més de la meitat de la superfície de la vinya catalana és ecològica. I les vinyes que dibuixen les 11 denominacions d'origen constitueixen algunes de les postals més icòniques del nostre paisatge, i això és una de les coses que volíem remarcar molt amb la campanya.
A l'espot de televisió
sí.
Es veu, no?, aquest
es
paisatge,
veu.
Aquestes postals icòniques.
Sí, no ha estat fàcil, perquè 11 denominacions en 40 segons, ja us podeu imaginar que
surten
no...
totes?
Sí, farem l'exercici de ficar-vos a prova, però surten totes. Llavors, perquè fa dades de producció de producció i consum de vi. A Catalunya es produeixen 340 milions d'ampolles de vi, 90 de vi tranquil i 250 d'escumós, i un 50% de les quals es comercialitzen a Catalunya. La resta es comercialitza a Espanya i a l'exterior, principalment al Regne Unit, Suècia, Alemanya, Estats Units.
Clar, estem parlant tota l'estona d'11 DOs i fent l'espai des del Penedès. No podem obviar que hi ha una dotzena DO que té molta implantació al Penedès, aquí al cor del Penedès, però que és d'àmbit estatal i
clar,
per això no l'anomenem que és la DO Cava.
Clar, evidentment, amb ells de la mà, amb tot el que calgui, i aquesta campanya també és seva, evidentment, el que passa que, clar, no depèn de nosaltres, així, per dir-ho finament, així és.
Quan presentàvem la campanya, parlaves d'aquesta campanya 360 graus, mai vista fins ara, i també recalcaves que compta amb el consens de tot el sector. Com s'ha treballat? Com s'ha fet?
Doncs mira, avui hem escoltat la Falca, però us convido que mireu l'espot, que el podeu veure als mitjans, però també a les xarxes de l'Incavi, a l'Instagram, a Twitter o ara X, o a YouTube. Ja us donarem enllaç per si ho voleu publicar després a les vostres xarxes. Aquest espot consisteix en un viatge iniciàtic per tot el país, travessant els territoris que representen les denominacions d'origen del vi català. I amb elles, justament, hem treballat frec a frec per trobar aquells atributs que cal destacar del nostre vi i aquells paisatges que poden mostrar aquesta vinculació de la vinya. Per tant, ells han triat les seves localitzacions perquè són les que millors els representen. I hi ha algunes sorprenents, no? Per exemple, el Penedès és vinya i remarquen molt, igual que el seu logo ja ho posa, no? Però Font de la Canya, l'origen del vi, que aquestes dades i aquestes coses no les sap el consumidor final, no? O a Tarragona, no? A l'Imperial Tàrraco. Però tantes altres, les cabanes de pedra seca, les vinyes que miren cap a Montserrat, Poblet, el monestir de Poblet, tenim postals... Bueno, que són una joia i que realment és una campanya per gaudir del vi i gaudir del vi en un entorn com és Catalunya, de nord a sud i d'est a oest, no?
Seguim parlant d'aquesta campanya de promoció, una campanya que s'enmarca en una estratègia de l'Incavi, com ens explicarà ara la directora general de la institució, Alba Balcells, que s'incorpora tot seguit via telefònica. Bon dia, Alba.
Molt bon dia, com esteu?
Contentes de saludar-te de nou. Havíem parlat en alguna ocasió d'aquesta estratègia Horitzó Incavi 2025. Recorda'ns en què consisteix i què pretén.
Sí, l'Horitzó Incavi 2025 és una finestra o una agenda estratègica per revisionar tots aquells àmbits d'actuació de l'Institut, que recordem que són diversos, com la recerca per combatre el canvi climàtic, però també l'assegurament de la qualitat dels vins que es fan a Catalunya, i una tercera part important, com és la divulgació de la cultura del vi al nostre país. I doncs fa un any vam presentar un pla molt ambiciós, elaborat doncs, conjuntament amb tot el sector, però també amb un conjunt d'experts catalans, però també internacionals, per transformar tota aquesta trajectòria, no?, d'aquesta institució única amb 40 anys de camí i de molta bona feina feta, com ens dirigíem cap al futur, enfocant de la millor manera doncs, tots els reptes que té avui el sector del vi, doncs, que lògicament doncs, tot canvia molt de pressa i Catalunya doncs, té la sort de tenir una institució pròpia i única per un cultiu com és la vinya. I, per tant, juliol de l'any passat l'aprovem, aconseguim una fita molt clau, que és que els pressupostos, els comptes de la Generalitat per aquest any contemplin un augment substancial del pressupost de l'INCAVI, i això el que ens permet és guanyar temps perquè, doncs això, un any i escaig després, l'estratègia ja s'està desplegant i ja està donant resultats. Un d'aquests és aquesta estratègia d'augment de la notorietat o de fer més desitjable el vi català. Aquí ens vam dedicar doncs, a no només estudiar a partir dels nostres baròmetres i totes les eines. Al final, mirem què fa el consumidor, com es mou, què vol, i posar-nos a treballar en un pla d'actuació per a revertir una situació que a dia d'avui a Catalunya doncs, encara és anòmala. I és que no ens bevem els nostres propis vins. I aquí doncs, hem pensat, hem ideat un conjunt d'actuacions 360, perquè és evident que hem d'abordar diversos canals, diversos camps, passant doncs, des de la restauració, no? Doncs, des de que les cartes dels restaurants catalans facin no? un reflex molt més alt de l'entorn. A Catalunya, no? a cada 10 minuts de casa, allà on siguem, tenim una denominació d'origen. Som de les zones d'Europa amb un patrimoni, com parlàveu abans, més ric. Doncs tot això ho hem d'explicar, ho hem d'explicar molt bé i molt millor perquè el consumidor ens conegui. I si aquest consumidor ens coneix, nosaltres estem convençuts que ens escolliran i apostaran doncs, per la feina, la bona feina dels nostres viticultors i dels nostres elaboradors, coincideixen doncs, no? bastant la pell no? i més en aquest context doncs, de canvi climàtic on l'esforç que fan doncs, és descomunal per tirar endavant doncs, les seves produccions.
I té calendari aquest objectiu tan ambiciós que apuntaves ara de revertir aquesta situació anòmala que no es consumeixi, que no es begui prou vi català a Catalunya? Està calendaritzat?
Sí, de fet, bé, en política, no? crec que era Winston Churchill que deia que si alguna cosa no tens és temps, doncs nosaltres, per ser el màxim de precisos, hem dibuixat aquesta agenda que ens situa doncs, que l'any 2025 hem de poder haver revertit, en certa manera, una mica aquests números, no? uns números que, doncs, que evidentment no ens agraden i que són doncs, estranys. I això doncs, ho fem amb una solució positiva en el moment doncs, que aboguem per fer més ampla la cultura de vi català. Això, lògicament, no és un procés ràpid. Establir una cultura, crec que vaig llegir que deien que són 100 anys, i, per tant, no espero que hagin de passar 100 anys, però sí que espero que, doncs, amb aquesta estratègia aterrada, amb la complicitat de tot el sector i de tots els agents, puguem fer una mica aquest salt, no? que ara ens situa doncs, 4 de cada 10 ampolles destapades a Catalunya, som de vi català, doncs no ho sé, que siguem capaços de trobar-nos en uns valors majoritaris que puguin ser doncs, normals en una regió productora de vins d'altíssima qualitat.
Què serien 6? Uns valors normals? 6 ampolles de cada 10?
O 7?
8? 7? 8?
Tots. És difícil, em posar un número yeah. perquè després... 10.
Per tant, aquest es pot...
Sí que tenim les ganes i sobretot tenim l'estratègia. I per allà on començarem, si tot va bé, doncs un espai on encara no s'hi ha intervingut prou, no? I és on es produeix la compra de vi més notòria, no? Són les grans superfícies. Aquí tenim detectat que la gent, l'únic que quan va a comprar vi no aposta a Catalunya. I per tant, veiem que el tiquet, no? la quantitat que la gent està disposada a gastar-se per un vi creix, va pujant, però el fet de comprar, doncs, cal que apostin pels nostres vins. I aquí, doncs, és on volem intentar, doncs, influir una mica en aquesta campanya.
Per tant, l'espot, tant la falca de ràdio com l'anunci televisiu, és un primer pas de molts més que s'aniran desplegant i que anirem veient fins l'any vinent. I l'altre?
Certament, sí. Ens hem situat aquest horitzó 2025, que és, doncs, cau amb la celebració del 45è aniversari de l'Incavi. I doncs ens hem marcat, no, aquesta fita, una fita que entenem totalment transformadora de futur pels vins i pels productors del nostre país.
Cal, en aquest camí, entenc, la complicitat de molts altres sectors, restauració, botigues, prescriptors i el consumidor final, és clar.
Mm-hmm. I tant, de fet, és imprescindible. Si no anem tots junts, de fet, s'està fent molt bona feina. Aquí, doncs, també m'agradaria explicar, doncs, que si fem una mirada enrere, no?, en els darrers 10 anys, aquests valors es van multiplicar, és a dir, vam passar d'un 20% a un 42,3%. Per tant, aquí hi ha hagut feina des de les entitats, des del teixit social, des de persones que estimen el vi català i s'ho creuen. Però penso que, no, amb l'impuls de tota una administració, de tot el sector públic, acompanyant aquest sector que és vital del nostre país, penseu que a Catalunya el 53% dels municipis tenen cultiu de la vinya. Hi ha una xarxa de més de 750 cellers. Això, hi ha molts pocs territoris i 12 denominacions d'origen que tenen i que tenen la capacitat de vertebrar territori i de cohesionar territori amb la força i amb la implicació que ho fa el sector vitivinícola, un sector que és únic. Per què? Doncs perquè aporta molt valor afegit. I Catalunya penso que n'ha de fer molta més bandera. Jo molts cops penso en Xile, com es presenta al món. Xile té 500 anys d'història, el seu sector vitivinícola. Catalunya, 3.000. 3.000 anys de recorregut des de que els fenicis van arribar just aquí al Penedès, no? A Font de la Canya, a Avinyonet. Això ho hem d'explicar, això la gent ho ha de conèixer. Perquè doncs, quan anem, no, ens movem del món, és el primer en què la gent es fixa. Ostres, teniu tot això? El vi a casa vostra és patrimoni mil·lenari, és un llegat mil·lenari. Doncs nosaltres hem agafat això i ho hem convertit una mica en el fonament. Per això una mica aquest claim, no? Catalunya o no vi és cultura. Perquè ens permet connectar amb tants i tants i tants àmbits.
I un altre element promocional que té molta força i que aviat engega és la Setmana del Vi Català.
També, aquesta és una acció molt bonica, que també s'emmiralla, no?, amb el Benvinguts a Pagès, que és aquesta obertura de portes, no?, de les explotacions, en aquest cas dels cellers. A casa nostra hi ha més de la meitat dels cellers ja fan enoturisme, això doncs, la pandèmia, no?, ho va accelerar, ho va revolucionar, i entenem doncs, també que és una de les millors maneres, o és potser la porta d'entrada que tenim a que la gent que no coneix el sector doncs, pugui apropar-s'hi, pugui saber com treballa la gent, no?, que a Catalunya doncs, el nostre sector està integrat bàsicament per un model d'economia familiar agrària, són petits cellers, no? on gairebé entre tots ho fan tot, i doncs, pensem que és una oportunitat que durant tota una setmana Catalunya bategui cultura de vi i es facin activitats tant al territori com també a les grans ciutats, que és on entenem que hi ha una mica el repte a l'hora doncs, de confiar en un vi de proximitat.
Per acabar, Alba Balcells, per què hem de comprar el hashtag Jo Trio Vi Català?
Bé, doncs molt fàcil. És a dir, no hem de, penso que no hem de triar vi català només per militància, perquè és el nostre, sí, sinó que també ho hem de fer perquè és molt bo. És d'altíssima qualitat. Tenim uns vins irrepetibles, amb una identitat, amb unes varietats pròpies, fruit de diversos territoris, amb situacions de sols, de climes, que ens donen unes produccions molt riques, molt diverses. I sobretot perquè darrere, jo insisteixo molt amb les persones, a mi sempre m'agrada molt parlar de vinya, m'agrada parlar de vi, però també de vinya, perquè si parlem de vinya estem posant al centre tot aquest talent de viticultors i també d'enòlegs al nostre país, que ara mateix doncs, estan produint els millors vins de la nostra història.
Alba Balcells, directora general de l'Incavi, agraïdes que ens hagi pogut atendre avui, que vagi bé la setmana.
Un plaer, gràcies a vosaltres. Història és el moment de recordar
qui som. Hem començat l'espai escoltant la falca promocional de ràdio d'aquesta nova campanya institucional del vi català. Hem parlat també de l'anunci de televisió, que potser heu vist. I, Laia, explica'ns cosetes d'aquest anunci, d'aquest making of, dels protagonistes.
Mira, doncs és un anunci que protagonitza una cantant de musicals que potser pel nom, igual que m'ha passat a mi, no la reconeixeu, no? Bueno, o si està molt posada la gent en tema de musicals. Es diu Diana Roig i ens ha encantat per la seva proximitat, no? Per la seva manera de ser, perquè bueno, és una professional que ha cantat a Cantando bajo la lluvia, a musicals com el Petit Príncep. Per tant, té una trajectòria professional molt gran i va acceptar el repte de ser la cara visible dels nostres vins. I ens agrada perquè per això, no? Perquè és una cara propera, és una persona molt propera, molt que ha fet aquest viatge per les 11 denominacions i està encantada d'haver-lo pogut fer i que, bueno, va ser això, tot un viatge. M'agradaria remarcar que en aquest viatge no anem sols i que a banda de l'Incavi i el Departament d'Acció Climàtica i el Govern, hi ha la Direcció General de Difusió i no podem oblidar la productora de l'Espot i les gràfiques que es diu Creative Lab Studio i la consultora Pecats.
Moltes gràcies, Laia González, per haver-nos acompanyat avui des de l'estudi de Ràdio Vilafranca i us convidem a fer córrer aquest hashtag Jo Trio Vi Català. Que vagi bé, bona setmana.
Gràcies.